Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Aquesta setmana ha estat prioritat qui ha reclamat posar fi al transvasament de l'aigua del Siurana. De fet, sembla ser que si en una cosa hi ha unitat a la nostra comarca és en la qüestió de l'aigua. I és que poques vegades s'ha vist tanta unitat entre la societat civil i política. La qüestió de l'aigua és un tema de comarca, amb una resolució força difícil, i per fer-hi front ens haurem de mantenir ben units. En l'informatiu d'avui us explicarem què és el que diu el comunicat de prioritat i escoltarem també les declaracions de la seva presidenta, Pilar Just. Així mateix, ens farem ressò de la fusió dels cellers del Marroig i de l'agrícola de la Serra d'Almos, que es va aprovar la setmana passada i converteixen el nou celler en el més gran de la DEO Montsant. Precisament, la DEO Montsant ha estat seleccionada per la prestigiosa Napa Valley Wine Academy per estudiar els vins que aquí s'elaboren. Avui també parlarem de que el Priorat és una de les comarques amb més pensionistes de Catalunya, però que a la vegada són dels que menys cobren, i que l'atur ha disminuït en 7 persones a la comarca aquest mes de juny. Finalment, també us explicarem que Falset ha estrenat una aplicació mòbil amb diverses rutes turístiques pel municipi i escoltarem les valoracions del Festival Eva de Pradell que es va celebrar el passat cap de setmana. En el temps, Enric Massip ens confirmarà un fet que tots hem pogut comprovar, que fa calor i que la setmana que ve anirà més. Comencem! L'associació Prioritat, una de les impulsores de la candidatura del Priorat a la UNESCO, ha emès un comunicat aquesta setmana en el que reclama posar fi al transvasament de l'aigua del pantà de Siurana cap a l'embassament de Riudecanyes. El comunicat ve arran del transvasament d'un milió de metres cúbics cap al Baix Camp els darrers dies. Hem tornat a assistir a un nou episodi de l'espoli de l'aigua del riu Siurana, mitjançant un transvasament de conques que, recordem, no és permès per la Directiva Marc de l'Aigua Europea, assegurava el comunicat. Així mateix, també ho explicava la presidenta de l'associació, Pilar Just, en declaracions a Ràdio Falset.
Ara mateix tenim un pantà, teníem un pantà que estava al 33% i s'estava obrint l'aixeta cap al pantà de Riudecanyes amb un milió de metres cúbics, ara s'han aprovat 2 i pico més i arribarà un moment que si van amb aquest ritme el pantà ja està sec. I llavors, doncs, clar, això és una problemàtica. A banda d'això, que estigui sec, clar, si es garanteix l'ús, l'aigua al Camp de Tarragona o al Baix Camp o qui tingui els drets de concessió d'aquesta aigua, clar, estem assecant el que és la conca del Siurana i no hi ha el cabal ecològic que haurien de tenir tots els rius, no? I a més hi ha una directiva europea que el trasbassament entre conques no es pot fer, perquè es fa aquí, i com és que hi ha aquests drets adquirits que no se sap de quan ni de com, i aquí continua tot, i ningú se senta a la taula i ningú es planteja res més.
Segons Prioritat, els interessos econòmics i polítics impedeixen posar ordre en una política de recursos hídrics del tot arbitrària, basada en uns drets adquirits que deixen de banda les necessitats cada vegada més evidents de la conca del Siurana. El comunicat també explica que la comarca del Priorat rebrà els propers mesos la visita dels avaluadors de la UNESCO per constatar si el pla de gestió de la candidatura de la comarca és real i serveix per gestionar adequadament els recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori. Amb tot, l'associació afirma que l'objectiu de la candidatura no és tant aconseguir que s'inscrigui el Priorat en una llista de paisatges, sinó que cal saber si la comarca és capaç de ser coherent i conseqüent amb allò que els discursos proclamen a tort i a dret.
Una cosa és la candidatura, que la candidatura el que intenta explicar o explica són aquests valors universals que té la comarca del Priorat, i l'altra és una cosa que és el pla de gestió. I dins el pla de gestió hi ha una part que el pla de gestió suposa preservar tot el que tenim. I clar, i una de les coses és la natura i l'agricultura. Si nosaltres estem promovent una candidatura d'agricultura, un paisatge cultural d'agricultura de muntanya mediterrània, si matem a l'agricultura perquè no té l'aigua necessària per poder sobreviure, a què estem fent?
Des de Prioritat també lamenten que els partits polítics votin de manera diferent a banda i banda de la teixeta i exigeixen coherència i ser conseqüents amb els compromisos adquirits. Així mateix, afirmen que seguiran desemmascarant impostures i ambigüitats que només afavoreixen els interessos dels més forts, ja sigui davant del territori o fins i tot a la UNESCO. La presidenta de l'associació demanava a totes les parts implicades seure a la taula de negociació per mirar de resoldre la situació.
Aquest és el gran dilema, no? Que per una banda tenim grans reptes dins la comarca pel seu futur i per l'altra banda des de fora sí, tothom se n'omple la boca però no es fa res, no es fa res, no? I el que demanem és que ens assentem, que en parlem i que es decideixin coses i que les coses, perquè fa 70-80 anys es van decidir d'una manera, no són inamovibles.
Finalment, el comunicat també afirma que Prioritat seguirà donant suport a les actuacions que des de la societat civil s'emprenguin per reclamar solucions reals. El celler del Marroig i l'agrícola de la Serra d'Almos han decidit fusionar-se. El passat dissabte 30 de juny es va aprovar aquesta unió, que és el resultat d'una sèrie de col·laboracions i treballs entre les dues entitats que es va iniciar fa uns anys. Ho explicava a Ràdio Falset el president de l'agrícola de la Serra d'Almos, Ivan Sales.
Portem uns quants anys, em sembla que és el 2014, exactament no t'ho podria dir, col·laborant junts, vale, amb el tema de més aviat del raïm, vale, amb, ells elaboraven més o menys la meitat de la collita del raïm nostre, no? I a causa d'això i la bona relació que hem tingut amb les dues cooperatives, hem arribat a un acord de fusió per molts motius, i un dels motius és per garantir la vida de les cooperatives, perquè cada vegada la gent són més grans i tot, i com més gent siguem i més forts puguem ser, però més podem defensar el mercat.
Segons Sales, la fusió serà molt beneficiosa per a les dues entitats.
A part de que tots els canvis esperem que es vagin a millor, no? Pues ningú té la bola de vidre, no? Perquè si tinguéssim la bola de vidre potser jugaríem un altre joc. Però els beneficis són correctes, és a dir, és incrementar els resultats del preu del raïm cara al soci, vale? Que és una de les coses que tothom estem buscant, és a dir, perquè sabem que la vida de l'agricultura és difícil, vale? Els projectes a fer i la inversió que tenim de fer nosaltres aquí a la cooperativa de Grossa, pues, bueno, ja fa, com t'he dit abans, és a dir, fa molts anys que treballem amb el Marroig, amb el Marroig tenim bona connexió tant com amb la Junta com amb els socis, i a partir d'això pues, és el que busquem, és rentabilitat, és a dir, com totes les cooperatives, com més siguem, més forts siguem, més, és a dir, com més producte, més s'abarateix el cost de producció.
El president de l'agrícola de la Serra d'Almos també explicava que les instal·lacions actuals del celler del Marroig s'utilitzaran per a l'elaboració del vi, mentre que l'oli es farà a la serra.
El Marroig té molt més preparada l'infraestructura per elaborar vi, vale? Pues, el vi es continua portant allí, el raïm, perquè elaborin el vi, i nosaltres tenim potser més ben organitzada l'estructura per a elaborar l'oli, i pues, les olives del Marroig es portaran aquí per a elaborar l'oli. El Marroig, bueno, tots els socis del Marroig, tant sigui directe com d'una altra manera. I això és la funció és rentabilitat, és a dir, rentabilitat i poder ser i competir en aquest mercat.
Sales explicava que la nova empresa mantindrà el nom comercial de Celler del Marroig per tal de conservar tota la feina feta pel Celler del Marroig a nivell comercial i de màrqueting.
El celler continuava amb el nom del celler del Marroig perquè el celler del Marroig ja tenia una gran aposta en comercialització, cosa que el celler de la Serra no tenia, la cooperativa de la Serra, i en aquest cas pues, s'ha cregut oportú que no hagués de tornar a començar a zero, creant una nova marca, un d'allò, perquè el Marroig ja tenia un gran recorregut, una gran venda de botelles amb la Via Montsant, i per nosaltres seria un error de començar de zero i s'ha de mirar positiu. No estem parlant ni de la Serra, ni del Marroig, ni dels territoris. Estem parlant d'una cooperativa i d'un grup de socis que treballem tots per una fusió.
El celler del Marroig i l'agrícola de la Serra d'Almos són dues entitats amb una llarga història. La del Marroig va celebrar el centenari de la seva fundació el passat 2017. L'agrícola de la Serra d'Almos es va fundar l'any 1963. La Napa Valley Wine Academy ha afegit la denominació d'origen Montsant a les presentacions que actualment es fan per estudiar els vins elaborats a Espanya. Aquesta prestigiosa acadèmia de formació vitivinícola busca així conscienciar sobre el territori, els vins i les persones que hi ha darrere de l'ADO Montsant. Ho valorava Pilar Just, presidenta de l'ADO.
És importantíssim per nosaltres, treballar en aquest sentit i explicar el que és l'ADO, l'ADO Montsant, amb la seva diversitat, amb la seva excel·lència, i s'ha d'anar a aquests llocs a explicar-ho. I aquests llocs han de valorar si realment el que expliquem és cert o no. I bueno, han quedat sorpresos de la qualitat i de l'excel·lència dels vins de l'ADO Montsant, i ho han posat dins quan expliquen el que són els vins espanyols, doncs ara l'ADO Montsant tindrà una petita part d'explicació. I el més important de tot això és que aquest centre de difusió del vi i d'educació en el món del vi als Estats Units ha format, bueno, i nosaltres hem contribuït amb això, a formar ambaixadors, que se'n diu allà, experts amb l'ADO Montsant.
Durant l'últim mes s'han portat a terme diferents activitats formatives amb la intenció de començar a assentar les bases per a un coneixement més exhaustiu de l'ADO Montsant. Totes aquestes activitats formatives s'emmarquen dins del programa d'ambaixadors que la Napa Valley Wine Academy ha posat en marxa en col·laboració amb la denominació d'origen Montsant i que tenen com a objectiu final el reconeixement de l'ADO a nivell internacional. Des de la NBBA es va fer una selecció prèvia de possibles perfils per al programa d'ambaixadors. Algunes de les persones seleccionades van poder visitar l'ADO Montsant el passat mes de març, en la missió inversa dels Estats Units. A la tornada van passar unes proves oficials per tal d'obtenir el reconeixement com a ambaixadors Montsant. Gràcies a aquest programa, l'ADO Montsant compta ara amb 6 ambaixadors als Estats Units, amb coneixements específics sobre l'ADO i una bona base per portar a terme nous seminaris formatius. Tots els perfils corresponen a persones reconegudes per la seva labor en l'àmbit de l'ensenyament, i entre ells es troben Catherine Bouguer i Jean Cox, responsables d'impartir els dos primers seminaris sobre l'ADO Montsant que s'han portat a terme a la Napa Valley Wine Academy. Falset va estrenar fa uns dies una aplicació de telefonia mòbil impulsada per l'Ajuntament que guia els turistes en la seva visita al nucli urbà. L'aplicació proposa tres rutes, una general d'introducció al poble, una segona sobre el passat jueu de Falset i una tercera centrada en la Guerra Civil de 1936 a 1939. Ho explicava l'alcalde de la capital del Priorat, el senyor Jaume Domènech.
Continuant treballant amb el tema turístic, doncs creiem que era important pel punt d'informació turístic del municipi. També hi ha penjat, doncs, de la manera que es pot fer per baixar una aplicació on la gent que arribi a Falset, si baixa l'aplicació i els hi fa una... Ja en aquests moments hi ha tres maneres de... Tres guies que t'acompanyen pel poble, informant-te una mica puntualment dels llocs on vas, on t'indica la guia, doncs o bé t'explica les característiques de l'edifici i el perquè d'aquest edifici, o bé et porta per una altra ruta, hi ha la ruta del Montjueu, hi ha la ruta del bombardeig de la Guerra Civil, i bueno, la gent, doncs, més o menys, ja, amb aquesta aplicació, bueno, és una manera de portar més informació, perquè allí explica, doncs, ho explica tot, i per tant, doncs, la gent està més informada, bàsicament amb tres idiomes, amb català, castellà i anglès. En principi, estem pendents d'introduir també el francès i d'anar introduint més motivacions i més guies, doncs, d'altres característiques, doncs, bueno, perquè doncs, la gent més o menys tingui una orientació quan arribin a Falset.
En el cas de la ruta general, el que es proposa és un recorregut per espais d'interès de diverses èpoques, tot descobrint-ne interioritats, informacions útils i curiositats. En la ruta pel passat jueu de Falset, es convida als viatgers a descobrir la història i els secrets de l'important call que hi va haver a la localitat i del qual avui en dia en queden ben poques restes visibles. Finalment, la tercera de les rutes permet conèixer els estralls de la Guerra Civil a Falset, tot descobrint fotografies locals del conflicte, com ara les dels bombardejos de l'estiu del 1938 sobre la població. Falset va ser bombardejat severament per l'aviació franquista l'estiu del 1938, en ser un lloc clau en la rereguarda republicana de la Batalla de l'Ebre. L'aplicació compta amb uns senyals indicatius que s'activen i alerten el turista en el moment que es troba en un dels punts d'interès. Conjuntament a l'aplicació, s'ha obert al públic el nou punt d'informació turística de Falset, que està ubicat a la zona de l'Euterpe.
El punt aquest ja s'ha obert el mes de juliol, ja vam obrir, juliol, agost i setembre el tindrem obert. Al principi, aquest punt turístic l'hem obert amb voluntariat i, per tant, bueno, també té un horari, tenim un horari, i bueno, el que volem és precisament informar la gent quan arribi, que de tot el que es pugui fer, entre altres coses com se pot baixar l'aplicació, doncs de les visites que es poden fer, almenys siguin els diferents llocs, i que la gent tingui una informació de primera mà.
El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels prioratins i les prioratines va arribar al desembre del 2017 a 2.664. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Priorat és una de les comarques amb el nombre de pensionistes més elevat i supera àmpliament la mitjana de Catalunya. Pràcticament, 3 de cada 10 residents a la comarca reben una pensió. Per contra, la nostra comarca és la quarta de Catalunya amb la pensió més baixa, només precedida per la Terra Alta, les Garrigues i el Pallars Sobirà. Els prioratins i prioratines perceben uns 720 euros per pensió, un 25% menys que la mitjana catalana. En comparació amb el 2016, el nombre de pensions contributives a la comarca ha baixat prop d'un 1%, quan a nivell català ha augmentat un 0,9%. L'atur al Priorat ha disminuït en 7 persones aquest mes de juny i actualment hi ha 378 persones sense feina a la comarca, el que representa una taxa d'atur registral del 10,33%. Per municipis, Cornudella, el Marroig i el Molar és on més gent s'ha incorporat al mercat laboral, mentre que, per contra, on ha pujat més l'atur ha estat a Falset, Cabassers, Torroja i Gratallops. Catalunya ha registrat un descens de l'atur de 15.376 persones al mes de juny, el que deixa el nombre de persones en atur en 370.192. En termes interanuals, la baixada de l'atur registrat a Catalunya és de 21.196 persones. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat en 32.568, el que implica que ara hi ha 3.426.476 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 96.648 persones, el que significa una pujada del 2,9%. Un tren de mercaderies va descarrilar el passat dimecres a l'estació dels Guiamets. L'accident va tenir lloc a 9:45 del vespre, quan 4 vagons d'un tren de l'empresa Comsa van sortir de la via i un dels quals va volcar. L'incident va provocar danys a la catenària, a la senyalització, a la via i al sistema de canvi d'agulles. El sinistre va obligar a tallar la circulació ferroviària entre les estacions de Marçà-Falset i Móra la Nova, que no va tornar a quedar restablerta fins ahir divendres a 8:45 del matí. Durant tot el dijous, la connexió entre Marçà i Móra es va fer en autobús. El Festival en Veu Alta de Pradell va tancar la 9a edició altra vegada amb un gran èxit de participació. L'alcaldessa, Mara Morós, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Bueno, suposo que l'èxit de participació ve donat perquè no hi havia places d'aparcament i la gent s'acreixava de no saber on deixar el vehicle, no? Llavors això és una mica l'indici de que ja no s'hi cabia. Doncs que vol dir que la persona en si ja treia doncs, molt públic. Doncs jo, sí, estem contents per això.
L'any que ve, l'EVA arriba a la 10a edició. Per commemorar l'efemèride, diverses fonts apunten a que una de les opcions de cara al 10è aniversari del festival seria recuperar alguns dels espectacles més exitosos de l'EVA a Pradell. En parlava la directora del festival, Jordina Biosca.
Mira, sí, són 10 anys ja i de fet fer una recopilació de lo millor, de lo que més ens ha agradat o que més empremta ens ha deixat el festival, realment és una molt bona idea, perquè en 10 anys la gent fins i tot ha canviat molt, té nous espectacles, per tant fins i tot hi ha noves propostes perquè puguin oferir i bé, a Pradell funcionem que fem reunió de comissió entre la gent del poble, per tant és consensuar-ho entre tots, posar-ho sobre la taula, veure que realment és factible, que podem fer i no es descarta, per tant queda oberta la possibilitat. Sí, de cara a l'any que ve.
Sobre la possibilitat d'obrir el festival a altres pobles de la comarca, l'alcaldessa de Pradell s'hi va oposar i, de fet, va reclamar que els diversos pobles de la comarca s'haurien de posar d'acord per intentar no contraprogramar actes.
Som molt gelosos de festival i com que ens ha costat el nostre esforç, el sacrifici i ara que el tenim consolidat i una mica a gola avall, doncs la veritat, potser egoistament, però no estem gaire oberts a escampar-ho. És més, el que sempre he proposat jo amb els grups d'alcaldes és poder plantejar-nos un calendari al començament d'any perquè acostumem a solapar totes les festes o moltes que s'assemblen en pobles molt pròxims. Pocs que som a la comarca, doncs hauríem de ser capaços de fer un calendari a gener i puguem fer difusió a cases de pagès i als municipis i a tot arreu, que ens aniria bé a tots i al turisme, i seria una cosa doncs, molt endreçada, amb un calendari anual que marqués i no posar els actes així una mica improvisat uns damunt dels altres.
Un dels actors més esperats que va participar d'aquesta novena edició va ser Alberto San Juan, que va presentar l'obra Autorretrato de un joven capitalista español. San Juan es mostrava molt satisfet per haver tingut l'oportunitat de participar a l'EVA.
Maravilloso, maravilloso. Vamos, nunca tendré una escenografía como la Mola, la montaña, esta sierra que tenemos detrás. No es fácil para mí actuar al aire libre, porque es más difícil la concentración y mantener la atención del público y tal, pero tiene otras virtudes maravillosas, pues eso, que pasa un perro y ladra, que no sé, muchas cosas. Y nada, un placer, y me parece un fantástico festival, EVA, en Veu Alta, porque para mí la esencia del teatro es que alguien sale a un lugar donde se han convocado a la gente y cuenta algo y la gente le escucha. Eso, con que pase eso ya hay teatro. Alguien contando algo y otro escuchando, ya hay teatro.
En l'edició d'enguany de l'EVA també s'hi van representar diverses actuacions de glosa, com la Gran Glosada, que van a càrrec de Ferriol Massip, Laia Pedrol, Titot o La Fardatxa. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana, ha estat bastant tranquil·la l'aspecte meteorològic, hem tingut calor, sense grans pujades extremes, però sí, calor clarament d'estiu, i pràcticament la monotonia ha dominat el panorama aquí a la nostra comarca. A partir d'avui dissabte la situació té tendència a pujar la temperatura, amb una temperatura que es anirà afiançant la seva pujada, així com vagin passant la setmana vinent, en valors que podríem considerar-los ja d'onada de calor, és a dir, calor intensa, molt forta i molt molesta. Una situació, d'altra banda, no es portarà a altres alteracions, la calor serà la nota dominant i, doncs, de moment no s'esperen pluges en els propers dies. Ambient tranquil i, com dèiem, la calor forta serà el que dominarà el panorama dels primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1977, un gran temporal en costa catalana provocava la mort de 13 persones i la desaparició d'altres 7.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!